dos pivots, no? Perquè Frenkie de Jong també ha jugat gairebé com pivot al costat de Busquets.
Això està òbviament, bé,
això, està bé, això fa que ocupis molt més espai a mig del camp i dificulta molt més la pressió del rival, i en aquest sentit avui ha sortit molt bé.
Faig una pregunta jo abans, que li preguntés al Dani. Xavi avui ha traicionat el model del Barça?
Jo crec que no.
Pues ha jugat 4-2-3-1, eh?
Sí, és cert, jugant en paral·lel, de Jong i Busquets. Sí.
No, sí. De Jong per darrere de Busquets en la majoria de les ocasions. El camp fixava constantment. En la majoria d'ocasions, Frenkie estava per darrere de Busquets. Gavi tirat a la banda dreta, perdona, al centre, Dembélé a la dreta i Pedri partia de la banda esquerra.
Com un 4-2-3-1.
No, el camp el dibuix que es veia més vegades. A veure, tot això dels dibuixos són petites variacions que no té que veure. Però sí, per exemple, el doble pivot s'ha vist claríssimament. I a més jo em fixava en que estava més endarrerit Frenkie que Bussin la majoria d'ocasions.
Li guardava una mica les espatlles, vols dir?
És el que sempre he defensat jo. Que el futbol es pot jugar molt bé de moltes maneres diferents. I que no estàs obligat a jugar d'una manera determinada en 4-3-3 amb els extrems oberts per tenir aquesta filosofia de joc. Avui l'ha tingut igual jugant sense extrem esquerre. Ja farà la tasca de la profunditat del lateral o l'interior de torn, no?
És que hi ha moltes vegades que es confon la idea de joc amb el dibuix a dintre del camp de la posició dels jugadors. Es confon molt. Tu pots tenir un dibuix que pot semblar aquest, com deia el Pitch, un 4-3-3, però en canvi la idea de joc sigui horrible. I al revés. I en aquest cas, el Barça s'ha de fixar molt més amb la idea de joc que ha de tenir, que no pas amb la posició pròpiament dita o amb el dibuix, l'estructura en què comencen jugant els jugadors. És la veritat, al final, el que ha de fer el Barça és ocupar els espais de la millor manera possible.
Com ha canviat l'estat d'ànim, eh? Perquè diumenge passat aquí sí, tot era un drama, no? Bernabéu, la Champions, i miren, 3 sí, dies al Barça, 2 victòries.
Sí, però per això s'ha de tenir tranquil·litat, s'ha de ser pacient, perquè ni fa 3 partits eres un desastre, ni ara en fa 2 que ja és la conya marinera, però bueno, el futbol a vegades té aquestes coses. La muntanya russa no és bo, jo crec que el Barça ha de començar a regularitzar una mica el rendiment, que no tingui aquestes pujades i baixades, però respecte a això que estaven comentant, ara, el diumenge passat, concretament, jo comentava, o vam comentar aquí també, que, escolta, no traieixes la manera de jugar, ni l'estil, ni la idea que portes, encara que juguis amb un jugador que jugui en banda, i això ho estàvem dient aquí.
També amb un quart migcampista, diguem, no?, fent la funció. Sí, ho vam comentar.
El que passa que no m'ha donat la sensació de que Pedri es trobés còmode, així com ja ho havia fet a les Palmes amb Pepe Mel, que jugava aquesta posició al principi i li anava molt bé i això. Però avui no sé si perquè ella el trobo amb un to baix, no el trobo en el seu moment com l'hem vist, no tant per la posició segurament, perquè intervé i sap el que fa, intervé menys, té menys protagonisme, però jo no sé si Xavi això tindrà regularitat amb uns altres partits, o amb uns altres partits pots canviar, pots jugar amb les dues bandes, en funció del rival que tinguis davant.
Clar, és que jo crec que el rival t'ha de marcar molt, no?, si utilitzar aquest sistema.
Sí, però si estava dient una cosa no sé si el Pitxo estaves dient tu, Aleix, que diu, home, Valverde ha dit que l'ha sorprès el plantejament de Xavi. No, escolta, que una hora i pico abans estàs al camp, estàs al vestidor, i tu, com veus que juguen aquests, els entrenadors saben que n'hi ha un que juga amb una banda, no sabes si serà Pedri o serà Gavi, i diuen, parar allà abans de sortir a l'escalfament, que tens temps per poder fer alguna petita modificació. Avui en dia que et poden sorprendre que juguin amb 3 centrals quan un tercer central no és central. M'explico? Vull dir, jo què sé, que posis Gavi de central. I dius, hòstia, això sí, però, sí que m'ha sorprès.
Però quan hem vist l'11, tots ens hem imaginat un 4-3-3 amb Pedri fent d'extrem barra quart migcampista. I en canvi, com deia l'Àngel, ha estat un 4-2-3-1, per tant, superioritat al mig del camp. Potser sí que l'ha sorprès una mica això, Valverde. Aquí ha estat molt bé Xavi, no? Perquè ha guanyat la partida.
I és que jo crec que, a part del Barça i del Madrid, i potser algun equip més, hi ha altres que són secundons, diguem, secundons dels bons, els que van per darrere tots aquests, a part de l'Atlético de Madrid, els Valències, ara l'Atlètic Club, podia ser el Sevilla, tots aquests equips, alguns, com avui l'Atlètic Club, ha volgut jugar com un equip gran sent un equip encara no gran. O sigui, tu no pots anar a plantar cara al primer moment allà dalt a l'1 contra 1 contra aquells que tenen una punta velocitat tremenda. I, a més, no poses els dos que remenen les cireres, que és Sancet i Muniain.
I si, a més, toca la versió bona de Dembélé, ja ni t'explico, no?
Bueno, igual s'hauria hagut de dosificar una mica i repartir les assistències en uns altres partits que ha estat molt més apagat, no?, en aquest sentit. És cert, avui ha destrossat, no? Mira que ha començat amb la primera jugada que se li ha anat tres vegades la pilota i diem, ui, ui, mare avui, no? I ha acabat sent decisiu, ofensivament ha estat decisiu Dembélé avui.
Sí.
Jo no sé...
És un jugador sorprenent.
El dia que està bé està... Però jo no sé si avui Valverde ha reservat jugadors pensant més en el proper partit que en aquest partit al Barça. Perquè l'Ecue, que és titular...
Home, és setmana de tres partits, pot
no
ser.
No l'ha fet jugar a Sancet, no l'ha fet jugar a Muniain, no l'ha fet jugar... Vull dir, no sé si ha pensat més en un altre partit, però amb això... No vull dir que el Barça no hagi estat en un molt bon nivell, eh? Vull dir que no és treure-li mèrits al que ha fet el Barça, perquè m'ha semblat un equip que ha pressionat bé, que ha fet molt bé les transicions, que ha entrat la pilota molt ben jugada de darrere, que els laterals s'han incorporat i Sergi Roberto i Valde per mi han estat fantàstics, sobretot Sergi Roberto l'he vist en plenitud de facultats, ha arribat bé, Dembélé ha estat bé, Lewandowski ja sabem, igual et toca quatre pilotes, però... allà dins de l'àrea fa aquelles giravoltes, no? I que enganya el defensa, el porter i l'entrenador. Enganya tothom i de fa gol.
La bona notícia, sense cap mena de dubtes, és que no tot serà de mèrit de l'Atlètic Club. Algun mèrit tindrà el Barça en aquest sentit de l'aspecte defensiu. No ha rematat a porteria pràcticament l'equip de Valverde avui. Però és que el Villarreal l'altre dia... si fa o no fa, tampoc va acabar rematant, no? I estem parlant d'un equip com el Barça que ha tingut problemes defensius greus al Bernabéu, per exemple, no? O contra l'Inter, o contra el Celta. I en canvi surt en nota, perquè no era fàcil, després d'on vens, en el sentit de que has perdut el Bernabéu, de que estàs pràcticament fora, l'empatar en l'Inter, de la segona part contra el Celta. Tenir dos rivals d'entitat, perquè estarem d'acord tots que són dos rivals d'entitats.
Bueno, sis i set, a la Lliga? Vull dir...
Jo tenia molts amics que diuen, oh, els partits no es guanyen, quan jugues dos partits i estàs en una situació dolenta no es guanya. I els s'han guanyat i s'ha sortit en nota.
Hi ha una dada que
és
espectacular, la dada. El Barça és l'únic equip de la Lliga que no ha encaixat cap gol a casa. L'únic equip de la Lliga, de moment, que no ha encaixat cap gol al Camp Nou. Són 6 jornades ja, eh? Vull dir, la dada comença a tenir mèrit perquè són 6 jornades, 0-0 amb el Rayo, i després s'han guanyat els altres 5 partits al Camp Nou en Lliga sense encaixar cap gol. Això és important, també.
Sí, i com diu l'ideari del model de la Barça, i és que això és perquè s'ataca bé. Quan ataques bé, tens moltes possibilitats de defensar bé, perquè l'equip està ben col·locat, la pressió després de la pèrdua és molt més efectiva, estàs molt més junt, i això el Barça ho ha notat. També ho ha notat l'Atlètic de Bilbao quan no tenia precisament els jugadors quan recuperaven per poder superar aquesta pressió. I aquesta també és una errada que acostumen a cometre molts entrenadors. No? Jo crec que avui l'Alverde ha pensat, bueno, ha plantejat un partit, com que anem a pressionar dalt, necessito gent física, gent que m'aguanti, més bregadora, i ha deixat els tocadors a la banqueta. I llavors l'Atlètic de Bilbao realment, quan recuperava la pilota, tenia moltes dificultats en fer 3-4 passades ràpides i efectives. I jo crec que això li ha passat molta factura. I el Barça ho ha fet molt bé.
Què n'has de dir a Dembélé, tu, Vilajoana?
Bueno, Dembélé ho hem dit sempre. Al final, Dembélé, clar, avui ja li ha suposat el partit ideal. És a dir, un jugador amb la velocitat que té, podent rebre a nivell de mig camp, a tres quarts, simplement amb 1 contra 1, amb velocitat, amb l'equip contrari corrent enrere, doncs clar, és imparable, és imparable. Després tindrà un dia poc encertat que decidirà pitjor del que ho ha fet avui, però clar, és un... Bueno, en la incògnita està la virtut, en el seu cas, no? Vull dir, al final, com que no saps què et farà...
I de cap et marca.
Per bé i per malament.
Això és un miracle, eh?
Segon gol a la seva carrera.
Sí. Per bé i per malament, no saps ben bé què et farà, però això és el factor sorpresa, no?, precisament. Però és evident que el talent el té. I avui, a més, ha decidit molt bé el 90% de les pilotes que ha tocat.
Però, per exemple, de Dembélé, ho saps? Diu, bueno, depèn del dia que té, però quan el té, és desequilibrant. Però tenim un altre, que costa molts calés, que ahir sí que no tenim dubtes, de que, de moment...
Rafinha,
Ja, en aquest sentit.
Avui no ha jugat, ja.
No, però sembla que jugarà... Té tots els números per jugar, no? Si avui no ha jugat un minut...
No sé si no ha jugat per dosificar o perquè realment ha pensat que no era el partit.
Jo segueixo pensant que el Barça és l'únic equip d'Europa important que juga amb dos extrems purs, quan juguen Rafinha i Dembélé. Mireu-lo per on vulguéssiu.
No, el Bayern.
El Bayern?
El Gnabry i Koeman.
Gnabry és més nou que quasi que
no,
això.
Quan està Koeman,
però està l'Héroe Sané, està l'Héroe Sané, que no és extrem.
No, però juga
no, mitja punta.
Va jugar
pel mig, però partint de la banda.
I hi ha un problema afegit, que és que Dembélé... O sigui, els dos et rendeixen molt millor per banda dreta.
No, que a part d'això, tu traus a l'Héroe Sané de la banda o traus a Koeman de la banda i combinen i juguen. Dembélé i Rafinha són dos extrems que els traus de la banda i els costa molt associar-se amb parets i això.
Avui una mica Dembélé ho ha fet, això, no? Que ha triat bé també quan associar-se, quan no.
Avui l'ha sortit tot bé.
Sí, és veritat.
Avui és l'excepció, en aquest sentit.
Sí, perquè ha fet passes filtrats, com el gol que li dona Ferran Torres, que... Ens ha sorprès a tots.
No. La jugada del primer gol és una cosa inaudita. Vull dir, ell fa una cosa, no surt bé, però llavors està allà dins l'àrea per rematar, no? Que dius, ostres, aquest és el nostre Dembélé.
Però és que jugant amb 4 centrecampistes pot ser igual d'ofensiu o més que jugant amb 3. I lo que segur que tens és més fortalesa com a equip. És molt, molt més compacte, molt més sòlid.
Però això no ho podem veure tota la temporada, no, Àngel? O sí? O depèn del rival?
Però per què no? Explica'm.
No, depèn del rival, potser jugar amb 4 al mig a partits que no t'interessa,
sí, home, és que no tens per què jugar-los tots els partits. Però vull dir, el mateix dibuix pot canviar en 10 metres més cap aquí o 10 metres més cap allà. I no et vull dir que sempre jugues amb 4 centrecampistes, però jo prefereixo, per exemple, un perfil tipus, sense cap mena de dubte, Ansu Fati, inclús et diria Ferran, et diria, que no pas jugar amb els dos extrems del mateix perfil.
Això també depèn molt de com et pressioni el rival, perquè tu et pot interessar tenir més gent per dintre, vale, en funció de les línies de passe que et puguin proporcionar la teva ubicació al camp. És a dir, al final, avui l'Atlètic de Bilbao, que ha pressionat molt amunt, o sigui, la línia entre el lateral i l'extrem, per dir alguna cosa, era molt més complicada d'arribar-hi, i per això estàs obligat, i per això t'ha anat bé tenir més gent al mig camp. Pot ser que altres equips que acumulin molta més gent per dintre i que llavors et serveixi tenir els dos extrems ben oberts per tenir
solució. Però és que els dos extrems ben oberts et serveixen si desequilibren. Si no, t'estan fent un tap en atac.
Bueno, això evident.
Jo prefereixo tenir un extrem que vagi en l'1 contra 1 i a l'altra banda prefereixo arribar en el lateral, que el punta se'n vagi cap a dintre, se converteix en el segon rematador, perquè si està en su, se va cap al mig... a zona de finalització amb Lewandowski, ja tens dos jugadors, si centre el de la banda dreta, ja tens dos jugadors en posició rematada.
Com juga el Madrid? A dalt, qui té?
Vinícius extrem, no?
Benzema i Valverde, a vegades juga Rodrigo.
Rodrigo tampoc és extrem, no, Rodrigo sempre cap a dintre.
Valverde és un migcampista que s'incorpora per dins o va per fora, és una mica així, i el que desborda és Vinícius, no? És una mica semblant amb aquesta idea... A passar que Valverde, doncs, a diferència...
Però perdoneu una cosa, ara que dèieu això, que és que em sembla molt interessant. De fet, tots a la taula estem d'acord. El dia del Clàssic, jo recordo a la prèvia dir no entenc per què es tornen a tastar a jugar amb els dos extrems que no han anat bé contra l'Inter. Per què avui no posa una figura diferent com Ansu Fati o Ferran Torres? I no, es van tastar a fer-ho. Llavors, a mi el que em fa ràbia és, veient això d'avui, Per què no ho va provar abans? Per què no ho va provar el Clàssic?
Perquè això? No estava convençut encara i no ho tenia aquí dins. Ja, però... I a partir de que les coses no han anat funcionant com ell volia i tot el... Les... perquè hi ha hagut crítiques, hi ha hagut comentaris, hi ha hagut tertúlies i tal, que s'ha comentat, s'ha dit i tot això, doncs segurament...
Perquè va escoltar el nostre programa diumenge passat.
Segur, potser també, sí.
Doncs aleshores, però és que no passa res, és que no passa res, però... s'ho havien comentat ja la setmana passada, no passa res.
És obvi que quan no acaben de sortir les coses bé, l'entrenador busca unes altres solucions, i encara que pensi, això no és el meu pensament primer, però bueno, vaig a provar-lo, per si en cas rendís molt millor així. Si recordeu, jo vaig dir, he parlat amb un entrenador amic meu i tal i qual, i hem fet l'equip, i Gavi, extrem dret, tirant-se cap a dintre per ajudar a Vinícius i tal i qual. Pues aquest mateix equip que va traure ahir era el que més o menys, si fa o no fa, el que havíem dit nosaltres de fer-lo jugar al Bernabéu.
Era una idea, sí. Per cert, parlant de Gavi, s'ha endut una trompada, no? O sigui, un tio com Gavi, que no el tomba ningú, ha sigut a demanar el canvi, abans, o
bueno, és que és un cop de genoll molt fort. Jo he estat, abans els deia, he estat escoltant que si targeta, que no... Jo, vaja...
No, el problema és que no la veu. Més. El problema és que no la veu l'àrbitre que està al davant, que no atura el joc.
Això sí, però jo ho veig més... Bueno, una trupa sí, va molt fort el de l'Atlètic de Bilbao, però bueno, això també és habitual amb una pilota dividida. Toca primer la pilota i després es deixa anar, sí. Però... és la típica jugada que fa molt mal.
No hi ha hagut mal... Per mi no hi ha mala intenció. Gavi surt una mica a trompicons de no sé quin jugador, a Dani García em sembla que era el que arriba a la pilota, i en aquell moment doncs xoca contra Gavi. Amb la mala sort doncs, que el genoll li va, no sé si a l'adductor...
Sí, sí, sí. Jo he patit pel carnet de pare,
sí,
en algun moment, però...
Sí, hi ha hagut un moment...
En el carnet de pare t'acaba recuperant, normalment no et canvies.
Sí.
No sé què
dir-te,
però...
Sí, bueno, però estàs una estona que fa mal, eh?
Sí. Alguna pilota l'ha rebut, sí? Home, a la Cardolla?
Jo em girava sempre. No, amb alguna sí. Alguna.
Quin tio. Tu, Pichi?
Sí, alguna l'he rebut, sense cap mena de dubte. Jo, fixa't, en ocasions en el camp perjudica, perquè jo al camp no, l'he vist a jugar d'una topada, però ni d'on estava l'alçada que estava jo ni identificava si ha estat el
genoll,
el quàdriceps, no he identificat ni fins i tot si era falta. Si l'hagués vist per la televisió et podria dir més coses, però al camp una topada.
És una mica a Valverde, al Papu Gómez, se li va quedar... allà, i quan el va arribar, i li va donar un cop de genoll...
La del Papu era...
Al quadre.
Hòstia, aquesta... Era forta, aquesta, eh?
Sí, era bastant intencionada, eh?
I aquesta fa mal, eh? Aquesta sí que fa mal, que van aquí al costat, foten un mal de nassos, eh? A la cama.
Sí, sí.
Valverde...
Pel que sabem, no és res greu, és un cop. En principi, Gavi s'ha de recuperar en els pròxims dies.
Però no estarà pel dimecres.
Ha marxat per precaució. Ho veurem demà com s'aixeca, perquè això és una hematoma forta, la que s'ha endut. A veure també com s'aixeca i com li respon l'adductor. I després...
Sobrat de centrecampistes no va l'equip.
No va.
Perquè, a més, avui tenia una oportunitat que sí i no ha estat excessivament afortunat.
No. Ha entrat fred, és cert, no? Sí. Que surt el canvi fred, però després no ha fet un gran partit.
Pot fer jugar a Pedri al mig, com és habitual, i en banda posar a Rafinha. No?
Sí.
Si no té més alternativa, diguéssim, sí, perquè clar. A la banda dreta ja en parlarem, no? Hi ha Sergi Roberto.
Clar. Sergi Roberto, sí, ara deia la Marta, luxació de la clavícula. Això és fotut, eh? Això en pot tenir per unes setmanes, eh?
Té mala sort, eh?
Avui ha fet un bon partit, no?
Molt bon partit.
Sempre el critiquem, o és molt criticat, un jugador molt assenyalat sempre.
Molt bon partit avui. Molt bon partit. Ell i Valde també, eh? Va ràpid, Valde? Sí. I Sergi Roberto, avui jo estava veient el partit, dic, per mi, avui és un dels millors del Barça. Després, clar, sempre destaquem les tres assistències, el gol que ha fet aquell i tal, però el treball que ha fet, com ha tapat, com ha pujat, com s'ha incorporat, no ha perdut pilotes, ha tallat pilotes, avui ha fet un partit, jo tot diria, molt, molt, molt bo.
I com dèiem, la progressió de Valde...
Ara, Ara veniu al redil, eh?
No, no, sí, certament, eh?
Tu ja el coneixies quan estaves
ara
amb
Messi. Ara veniu al redil, eh? Ara podríem fer la pregunta aquella, no? La famosa
final
de
Champions. Però partits grans.
Ja. Seria titular?
Home.
Jo t'ho dic perquè l'altre dijous a mi Alba no em va desagradar, tampoc.
No,
Alba fent el que sap fer, ho va fer a la perfecció l'altre dia.
Però ja no només en atac, eh? És que avui, ojo, tenia davant el Nico Williams, eh?
Sí.
O sigui que, hòstia, amb carrera pocs el poden frenar. I no li ha marxat ni una sola vegada.
No ha corregut ni una vegada, eh?
Ni una sola vegada, eh? Vull dir, li ha guanyat, et diria, tots els duels que ha tingut amb ell, eh?
Sí, bé, la sensació és que quan... Això sempre passa, no? Quan es guanya tots semblen molt bons.
Sí.
No? I quan es perd no en semblen tan bons. No? Uh-huh. Això sempre passa.
Sí, sí.
Però la setmana és bona. Qui ens havia de dir que el Barça s'aixecaria d'aquesta manera? No ho tenia fàcil, com deia abans l'Àngel, eh? Home.
El Barça ha estat bé avui, ha estat intens, ha jugat ràpid, amb velocitat, és veritat que tenia més espais de lo habitual, perquè si et trobes un equip que se't tanca, com n'hi ha molts, ja no parlo de l'Inter, ni parlo d'això, parlo del Mallorca o altres equips així, et dificulten perquè no et deixen espais, i si els de banda no fan l'1 contra 1 bé o no poden, doncs sí, va circular la pilota i a costa. I avui ha sigut molt més fàcil.
Deixem de demanar una cosa, a veure si em fan cas.
A veure.
És a dir, que en la sacada de centre, una vegada es vagi cap endavant, i no sempre es vagi cap enrere. El Madrid, inici de la segona part, guanyava 1-0 al Sevilla, sacada de centre, jugada d'atac. A veure si un dia aquí...
A intentar sorprendre el rival, no?
No, en comptes de jugar-la cap enrere, jugar-la cap endavant, que hi ha línies de passe obertes.
Mira, jo això recordo el Barça de Xavi aquesta temporada, que em va cridar molt l'atenció, que és també el descans. Hi havia 4 jugadors que només servir de centre van esprintar. La pilota va anar enrere, però ràpidament un central va fotre una pilotada per intentar sorprendre amb aquests 4 jugadors que havien esprintat cap a l'atac.
És una manera d'intentar intimidar el rival.
Sí. Me'n va sorprendre,
Michel. Vas a buscar la pressió, la segona jugada, i a partir d'ahir estàs atacant. No? Jo és com a intenció, eh? Com això que dic, bueno...
Anem a fer alguna diferent, no? Potser, a l'inici. De Lewandowski, que és l'últim nom que volia posar sobre la taula, què n'has de dir? Tu has estat davant, Àngel. El que fa dijous i el que fa avui és una cosa de superlatiu.
És molt bo. És molt, 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 molt bo. Va començar sent golejador exclusivament i s'ha convertit en un futbolista completíssim. Completíssim. Capaç de tot, eh? Fins i tot de llançar faltes. Quan, si és cert que n'ha llançat alguna, no l'ha llançat bé, però és un bon llançador de faltes, però és que és complet.
17 gols, 5 assistències, eh?
Sí, però ja no és els gols que marca, que també, perquè s'han de marcar, però jo potser no el coneixia tan a fons com ara que estic, que el veig aquí al Barça. Sí que sabíem del potencial, el potencial el té, bé, això són fets, vull dir, 50, 50, 47, 50, i això...
Està en números un altre cop de 48, 49.
Però tots aquests moviments que fa, jo no he seguit tant el Bayern per poder-los apreciar. I és que ell, aquest moviment que ha fet avui, i el que va fer l'altre dia, però el d'avui, un altre delanter, tal com ve, xuta.
El de l'altre dia, jo en recordo un de Romario contra l'Atlètic de Madrid, a l'àrea petita, pràcticament igual, un centre lateral igual, que se la va deixar, va fer el regat així per darrere, igual,
sí que la recordo,
es va
sí.
girar i va xutar. Evidentment, bueno, els perfils són diferents, però...
Estàs parlant de Romario,
per això.
Que encara, si recordeu,
sí.
El Corta encara està enguixat.
La cua de vaca.
La cua de vaca aquella.
I això...
I el Boateng...
Fixa tu que hi ha una atracció que el Barça no li treu profit perquè els perfils d'interiors que té no són massa arribadors a zona de finalització. Ja. Però els espais que crea Lewandowski arrastrant, arrossegant i tal, ahir si tens interiors que arriben des de la segona línia, la quantitat de gols que ha fet Thomas Müller... Uh-huh. Jugant
de segon punt, de mitja punta,
la quantitat de gols que ha fet arribant ahir, brutal.
Bueno, potser el Barça, amb aquest sistema que hem vist avui, no, d'un 4-2-3-1, podria aprofitar potser aquests moviments.
Ja veurem
el Pedri dimecres, arribat.
Veurem dimecres, sí,
El Pedri ara ja sembla que vol arribar una mica més. Avui ha estat a punt, també, que ha anat una pilota al pal, sí. I tal. però sí que és veritat que Gavi cau molt a les bandes. De Jong va haver un moment amb Koeman que també arribava bé de segona línia i arribava.
Aquest està bé, eh? A mi el neerlandès, aquests dos últims partits, compte, que sembla que ha trobat una mica l'encaix, el seu protagonisme.
I el Villarreal està molt bé.
I avui també, jugant amb Busquets, no? Quins ho havia de dir, també.
Que Busquets ja no l'hem vist tan malament com l'altre dia, no?
Si entres a les xarxes...
Però és que ja, sí, és per, ja és per...
Li deien de tot, eh?
Però ja la gent ja és, ja per, és per sistema.
És per sistema.
I molts n'hi han vist el partit. Molts d'aquests que... N'hi han vist el partit.
Avui què t'ha semblat? Avui ha estat bé, Busquets.
Ha estat bé, sí.
És que per sistema ja...
Però és cert que avui, mentalment, perdona, ell no patia perquè sabia que n'hi havia un altre que corre més, que li cobria les esquenes, no? Que era De Jong, que moltes vegades, com dius tu, anava gairebé amb els centrals. També.
Estava molt més confortable. Clar, tot el sentit.
Més tranquil.
Bueno, doncs igual això li va bé a l'equip. No només a Busquets, sinó a l'equip.
Sí. Totalment d'acord.
Per mi això és aquesta és la clau, que tu has de buscar solucions perquè li vagin bé a l'equip, no perquè li vagin bé a un jugador en concret.
Bueno, que Pedri també... no tindrà el mateix protagonisme si partís de la banda i tal i qual. Pot ser. Però i si l'equip millore, ho sabrà de sacrificar Pedri? Així de clar.
No, si
és una millora per l'equip...
O ell s'haurà d'acostumar a jugar a aquesta posició i intervenir més d'aquesta manera.
Haurà de participar d'una altra manera.
A la millor al mig i ser Gavi el que vagi fer aquesta funció. Però és veritat. A veure, Xavi és, diguéssim, la primera temporada que està al Barça. Va arribar a mitja temporada passada.
D'aquí 15 dies farà un any que Xavi Hernández va fitxar pel Barça.
Sí, però són dues temporades. Doncs, escolta, els entrenadors van intentant buscar sempre la millor solució sense perdre el que a tu t'agrada fer. I si tens els elements, doncs ho pots aconseguir. Una altra cosa és que no tingués els elements, com no tenia l'any passat. Llavors fas el que pots, no?, dintre d'una manera de veure el futbol.
Estem contents avui, després d'aquestes dues victòries seguides del Barça, i a més jugant molt bé a futbol.
Jo estic sèrio.
Tu, ara parlem.
Nota sèrio.
Més tranquil, estàs més apagat, sí.
Sí, estic més apagat.
Però ara parlem d'aquest empat de l'Espanyol amb el CUE de la Lliga. 4:15. Farem una pausa i abans d'abordar també l'actualitat del Girona amb aquest empat contra l'Osasuna i l'empat de l'Espanyol, m'agradaria posar sobre la taula una de les imatges de la jornada d'avui, que és una groga per Àlex Baena, jugador del Villarreal, per ensenyar una miqueta una samarreta que posava Vaporti, Llaneza. Bé, era una dedicatòria, no?, a Llaneza, que és una de les figures més importants del Villarreal i que ha mort durant aquesta setmana. Doncs bé, ha vist una groga, era la segona, i l'han expulsat després de fer un gol. Una jugada que ha estat polèmica i que ara comentarem aquí al Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boyldam, per descomptat, doble malta. La seva Boyldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Sportium Catalunya. En qualsevol dels locals Sportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Sportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Sportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Viu la passió del clàssic, la mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivim.com.
RAC 1.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivim.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Diràs, amb Aleix Parissé.
I com cada diumenge, amb Àngel Pichalonso, Dani Solsona, Xavi Vilajoana, comentant aquest partit del Barça, la golejada 4-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao, i tot el que ha passat en aquesta jornada. Ara anirem al Girona i a l'Espanyol. Abans, però, això de la samarreta, què? Ja sé que està ben arbitrat, però, ostres, no. Una mica sentit comú, no? Pobre vaina.
És que passa que si els àrbits a sobre de pitar i fer aplicar el reglament els fem utilitzar el sentit comú, igual... s'acaba complicant més el tema.
Com he llegit l'acte, diu... Amarilla por enseñar una camiseta con el mensaje gracias por todo, Llaneza.
Hòstia, ah, però tu imagina't ara que a un se li ha mort la mare o el pare.
Ja ho sé, que no es
pot. I fa el mateix. Bueno, el sentiment, sí. Nosaltres ho veiem i diem... Ostres, si tampoc és, no?
Però una cosa, llavors, o sigui... tu marques i te'n pots anar a la banqueta a demanar la samarreta d'algun company lesionat i ensenyar-la. Això no és groc, en principi, perquè tu no et treus la teva samarreta, no?
Sí.
En canvi, no té sentit que tu puntualment tinguis un missatge com aquest tipus, no? Una persona tan important.
El reglament, en aquest sentit, està pensat, vull creure, per evitar la interpretació de segons quin tipus de missatges, no?
O
missatges
de publicitat,
polítics,
això, publicitat,
publicitaris,
clar.
Etc. Clar, tu no pots posar en un reglament el llistat de coses que no pots ensenyar o no ensenyar si t'aixeques la samarreta. Per tant, has de tallar-ho. Escolti'm, aquí no s'ensenyarà cap tipus de missatge. És l'única manera de tallar-ho.
Sí, perquè si ara, no l'àrbit aquí hauria d'anar allà a la samarreta i mirar. Exacte. Que posa.
Hauria d'estar l'àrbit mirant què pone, què no pone.
El que passa que també l'àrbit hagués pogut mirar cap a l'altra porteria i no sí. La celebració del gol.
Exacte,
de...
cap a mig camp.
Sí. Ja. Però la seva feina és mirar com celebren, si van a la grada, fixar-se en tots els detalls de la celebració.
No, home, el reglament a la mà no hi ha dubte. Sí. Però bueno, deixa-ho vista...
Li ha passat a Messi el dia que li fa l'homenatge a Maradona amb la samarreta de Newell's, pues, multa econòmica, crec que va dels 600 als 3.000 euros que havia de pagar el jugador, i groga. I clar, amb la mala sort
no,
que va Baena...
La mala sort que era la segona.
Era la segona. Ah. O sigui, fots un gol i t'expulsen. I, bueno,
i encara, i encara el Villarreal que va guanyar en el 94.
No, però sí, sí, sí. Si ell ha avisat el delegat que es posava la samarreta i que si marcava un gol anava a fer això, el delegat està amb l'obligació d'explicar-li com és el reglament.
Bueno, això estem amb el de sempre, Dani. Els jugadors han de saber el reglament i més de coses tan bàsiques.
Perquè més explica això, levantarse la camiseta por encima del cuello y luego mostrar un mensaje que ponía Llaneza. Vull dir que ho digo així. Si és que abans ho tenia per aquí, això de la samarreta, que l'article és el número 96, i ho diu claríssim. Sí, és que sí. no hi ha lloc a la interpretació. L'àrbitre ha fet bé la seva.
L'àrbitre ha de fer el que ha de fer.
No, i feia
Però és que d'ahir han anat unes targetes més després a la banqueta. I...
Clar, perquè la gent s'indigna, perquè sí. El pobre era un missatge per al senyor Llaneza, que es va morir aquesta setmana.
Sí,
no?
Sí.
És estranyíssim. Bé,
a més... L'àrbitre coneixia el reglament, eh?
Sí, clar.
Perquè ell anava assenyalant totes les... que es havia posat la samarreta... De...
Sí, és que això és claríssim, el reglament. També et dic que, ja que fas això, escriu-t'ho bé, no? Vull dir... No, home, és que hi ha vegades que veus missatges, abans he vist, mirant precedents anteriors, n'hi ha un de Griezmann que volia dir que la seva nòvia no sé què, estava escrit a mà, que era horrorós, vull dir. No, això sí que hauria d'estar penalitzat.
Perquè no, perquè només ho entengués la nòvia.
Això també és veritat.
Clar, no que li volia dir.
Bé,
no fotis.
Abans d'anar a Girona amb el Miquel Agut. Mira, ha dit això Pellegrini, entrenador del Betis, després de perdre amb l'Atlético.
Para mí fue muy simple, un equipo que salió a no perder ganó, y un equipo salió a ganar perdió, como pasa muchas veces en el fútbol. Se pusieron 0-1 sin haber pateado nunca portería durante esos 55 minutos.
Estaba Galen, un equipo que salió a no ganar y ganó.
Bueno, no creo que sigui.
Fer amics.
No, però una hòstia Simeone, no?
Sí, clar, que és una hòstia, però... Jo he estat bé en el partit i... Bueno, no ha estat el millor Atleti de Madrid, però tampoc el Betis ha creat tantes ocasions, eh? És cert, hi ha una rematada, un parell de rematades al travesser, no la recordar i tal, però...
Sí, amb el 0-1, la rematada de l'Eix Moreno.
I el 1-2 hi ha una rematada
però
de cap.
Però ell parla de proposta.
Ja, escolta, cadascú juga a futbol. Exacte. Com creu que li pot traure més rendiment als seus jugadors.
Totalment.
I així, i la tasca d'un bon entrenador és treure-li el màxim rendiment als jugadors que tens. Si tens 4 torts de botes, com es diu vulgarment, no et poses a jugar la pilota darrere perquè te la robaran i et faran gols, no? Clar. Pues, Simeone té un estil que li ha funcionat molt bé, vull dir que no. Que està aguantant anys i panxa ahir,
No, i que ja saps com juga, vull dir que no pots utilitzar-ho com a excusa al final del partit, que ja saps com juga.
És això, a més, si un equip que te gana i no sale a ganar, pues hazte-lo mirar.
Clar, més autocrítica.
I més quan no et pots sorprendre, precisament.
Però jo ho dic, si ja saps com juga i saps el que fa...
Però a mi últimament l'Atlético m'està sorprenent. Quan té la pilota intenta fer alguna cosa més que la pilotada, almenys a les estones que li he vist a Sant Mamés i avui al Benito Villamarín.
Pues fixa't que el millor jugador està sent Griezmann, eh? El que baixa a rebre i a tocar i això està sent Griezmann, eh?
Lo estrany va ser quan van començar a fitxar Lemar, Joao Félix i tot això, que tots ens vam posar el mal cap. Jo em vaig posar el mal cap, dic, amb l'estil aquest de Simeone, dic, aquests jugadors no sé com els encaixarà, no? I la veritat és que no els està encaixant, eh? Perquè ja veiem els problemes que té en Joao Félix, que no, que no acaba de rutllar, i Le Mar hi ha hagut èpoques que és un bon element, s'ha convertit i tal. I allí, pues, recordeu els Gavis, els
el perfil és més de Pol,
Thiago,
Saúl, Coque, Condogbia, Witzel, aquest és més perfil Simeone que no Le Mar.
Totalment, totalment. Vinga, va, anem als catalans. Va, comencem pel Girona.
Xiula l'àrbitre, s'acaba el partit, doncs és una llàstima, perquè el Girona, a l'última jugada del partit, ha tingut l'oportunitat de sumar 3 punts.
L'ha tinguda, però al final 1-1 contra l'Osasuna. Girona, Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
A veure, és un bon empat o no, aquest del Girona contra l'Osasuna? Com es valora?
Aviam, des del vestidor es valora com a bon empat, jo crec que no ho és, tenint en compte que l'última jugada, per molt que el partit per mi sí que sigui d'empat, tens l'oportunitat de guanyar-lo, i a més, ara en parlarem, perquè la propera jornada vas al camp del Madrid, o sigui que teòricament no hi tens gaire a pelar, però en fi, ara en parlarem. Un partit en el qual el Girona ha començat perdent, ha empatat abans del descans David López amb el primer gol com a jugador del Girona, i en què Mitchell ha fet una revolució. Avui, 6 canvis a l'11 titular respecte als últims partits, entre ells Gazzaniga en el lloc de Juan Carlos a la porteria. Acabat content Mitchell perquè diu que han tingut pocs moments crítics.
Quitando hoy los 7-8 minutos después del gol de ellos, que ahí sí que he visto reflejado el equipo en la clasificación, durante el resto del partido no.
Li ha agradat l'equip en línies generals per moltes coses que ha fet, i aquesta revolució...
Digues, no, que estàvem aquí comentant que Mitchell estava excitadíssim a la banqueta avui, eh? Estava realment nerviós amb tots aquests canvis que ha fet i amb el joc de l'equip. Però digues, Miquel.
No, pensava que em fèiem alguna pregunta, però en tot cas vaig per feina amb Mitchell i després comentem el que vulgueu. Però bé, parlava d'aquesta revolució a l'11 inicial i creu que ha trobat la clau per ajustar l'equip de cara als pròxims partits, ser fidel a l'estil, però aconseguir millors resultats.
Creo que es la clave para que yo consiga que mis números en primera división sean mejores. Y como quiero estar aquí, porque me tratan muy bien y se me quiere, pues voy a trabajar sobre esto para que esa presión colectiva, los saltos a presión sean en el momento indicado. Y eso es un trabajo que a partir de ahora tendremos que hacer.
Ajustar la pressió al mig del camp perquè no hi hagi una pressió esbojarrada i hi hagi espais entre línies pel rival. Aquesta és la clau que Mitchell creu que pot solucionar els problemes de resultats, no tant de joc, del Girona fins ara. I, evidentment, també ha hagut d'explicar per què hi ha hagut el canvi a la porteria. Diu que Juan Carlos no és titular per als últims partits, que ja ha parlat després del partit d'Almeria i que, si Gazzaniga ho fa bé, s'hi estarà una bona temporada a la porteria.
Cuando hago un cambio de este tipo es pensando que Gasa va a estar más tiempo. Y se lo dije a Juan Carlos, digo, si se gana la oportunidad Gazzaniga de seguir, digo, hay que seguir trabajando para darle la vuelta. Porque no veo una posición, o sea, no creo que la portería sea una situación de, bueno, hoy estás tú, mañana estás tú, no.
L'especificitat de la porteria, i per això Mitchell, que intenta donar temporades llargues de confiança si és que els jugadors la mantenen a la porteria. I després de Mitchell, David López, de la zona mixta, que explicava com ha estat el gol que ha marcat a l'última jugada de la primera part, que ha valgut l'empat i que és el primer amb el Girona.
Bé, no ha sigut el gol més maco de la meva carrera, però, bueno, Urgencel m'ha deixat... Estava molt a prop i se m'ha quedat molt a sobre i era l'única forma que tenia de rematar amb el genoll. Bueno, ja et dic, no és el gol més maco, però bueno, almenys ha sigut efectiu, ha servit per empatar avui, per endur-nos un punt i també en el moment del partit en el que estàvem a la mitja part, crec que ha sigut un gol clau per donar-nos aquella energia per sortir a la segona part, no?
Un gol amb el genoll que ha donat energia a l'equip i que al final ha valgut un empat que el central de Sant Cugat donava per bo.
És un punt que amarg però dolç a la vegada, no? En la situació en la que veníem i en la ratxa en la que estàvem, doncs, bueno, qualsevol punt és bo.
Doncs això és el que deia David López i també Mitchell. Què? Sí, l'heu vist nerviós, no? Una mica a l'inici, a Mitchell, Àngel?
La sensació de la banqueta, que estava una mica excitat avui, no? Molt gesticulant i, bueno, molt queixant-se, no? Però
bé.
També és normal, és la seva lliga, eh?
Què tal el puntet? Com el valorem aquí a la taula?
És que,
poca cosa,
és
no?
És que amb la situació que estàs ara...
A casa no es pot fallar, no?
Sumar un punt... si el partit hagués anat, dius, home, és que el rival ha tingut no sé quantes ocasions i hem empatat, doncs al final dius, bueno, és bo, però és que ara hi ha els equips, per exemple el Girona que està baix, l'Espanyol que està a prop també, i això, i altres equips com l'Elx i el Cádiz que estan a baix, ja tenen, ara ja van amb presses. Ara ja però tenen la pressió.
És
perquè
que és un terç de lliga, ja gairebé. Això
de fet, ha canviat el dibuix, no? Ha jugat en 4 al darrere.
Sí, 4
en línia de 4.
Sí. L'altre dia sí. Ho va fer, Miquel, també, això?
Sí,
no. Sí, però avui ho ha fet des del principi. El camp de l'Almeria va començar amb 3 centrals i després ho va reconduir. I algun dia, segons les necessitats del partit, ha anat recorrent als 4, però sol començar amb 3 centrals. El que passa és que jo entenc que la tornada de David López també li ha donat més confiança en aquest sentit i per això juga de moment amb línia de 4 i la sensació que ha fet a la sala de premsa és que la intenció que té és mantenir-la.
No. Sí, ara, com deies, Bernabéu, diumenge que ve, i després què li queda? Athletic Club i Elx, no? Abans del Mundial.
Exacte. Exacte, aquests són els partits que té el Girona a la vista. De fet, el Girona de moment és fora del descens perquè té 9 punts, però millor que la Brasca el Getafe, que també té 9 punts, com que no han jugat tots dos entre ells els dos partits, el que preval és el criteri de menys gols encaixats o de més gols marcats, el Girona té menys 4, el Getafe té menys 9, però esclar, el Getafe ha de jugar demà al camp del Celta, que té 10 punts, un més que Girona i Getafe. Esclar, en condicions normals el millor seria un empat, però potser per no veure tant descens, des del punt de vista del Girona, em fa l'efecte que el millor seria una victòria del Celta perquè el Getafe acabés la jornada en descens.
Sí, sí. Ara mateix, en descens, Getafe 9 punts, Cádiz 7, Elx 4. Però és que el Girona té 9 punts, també. Igual que el Getafe, que està en descens. I després ja venen Celta, Sevilla, Almeria i Espanyol amb 10. A un del descens. Sevilla, Celta, Almeria i Espanyol. Déu-n'hi-do.
Em ve un flash, igual estic equivocat. No va empatar l'última vegada que van al Bernabéu, el Girona no va empatar.
I va guanyar, Àngel, i va guanyar, 1-2.
Ah, va guanyar.
I va guanyar, sí.
I va guanyar.
Home, no, perquè mira, és fàcil. Què va fer Xavi l'última vegada que va anar al Bernabéu, a part d'aquesta de la setmana passada? És clar, si tu mires així, però bé, aviam, perquè ni Mitchell ni els jugadors tenen el partit per perdut, per descomptat, no s'ha de fer. I van al Mallorca, que va acabar perdent per 4-1, però que al minut 75-80 empatava 1 o perdia 2-1, sí, com a molt, vull dir que sí.
Però tu, vaja, afina. Tu afina la veu, que diumenge a 4:15 de la tarda encara ens dones una alegria. Tu afina bé.
No, escolta'm, vaja, jo ja ho negociarem, això, si dono l'alegria, escolta'm, fem el que vulguis, el t'ho diràs.
Però ves d'hora a Madrid, així pots... no vagis amb la panxa buida.
Sí, tranquil, sí, no, d'això no pateix.
Ja et dic ara que un esmorzaret una mica fort, que no és de forquilla, una mica fort, i au, cap al camp.
Una abraçada, Miquel.
Una abraçada per tots.
Vinga, gràcies. Adeu. I també ha empatat avui l'Espanyol.
Ha estat l'última del partit, s'ha acabat aquest empat a 2 amb xut de Nico, com tota la intenció del món al travesser, i així, després d'empatar a 2 amb el Cué, acomiada...
Déu-n'hi-do la xiulada del públic de l'Espanyol després de l'empat contra, com deia, l'Edu Alcué de la Lliga, contra l'Elx, que encara no ha guanyat cap partit, és l'únic equip de primera que no ha guanyat cap partit, l'Elx, però avui ha tret un punt de l'RCD Stadium. Què se n'ha dit a la sala de premsa i a la zona mixta? Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, situació preocupant la que viu l'Espanyol ara mateix, molt a prop de la zona de descens, només ha sumat 10 punts dels 33 que s'han disputat fins a dia d'avui, 9 empat, en aquest cas contra el Cué de la primera divisió, un Elx que ha aconseguit empatar en el darrer tram de partit, i mira que l'Espanyol havia capgirat el gol inicial de Pere Milla. Sala de premsa amb preguntes molt directes, per exemple, si l'Espanyol, després d'aquesta dinàmica, és un candidat al descens.
Yo creo que los juicios y las evaluaciones son a final de temporada. Entiendo la decepción, entiendo la frustración, todos estamos así, entiendo que necesitábamos tener más puntos y que creo que en muchos momentos pues los hemos merecido, aunque también es cierto que hemos cometido errores que nos han penalizado mucho. A partir de ahí a competir y a luchar, como sabíamos del primer, creo que de la primera rueda de prensa antes del primer partido de liga, que tenemos que competir con esos 8 o 9 equipos para intentar sacar lo mejor de nosotros.
S'han qüestionat molt els canvis avui de Diego Martínez en una segona part on l'Espanyol ha deixat escapar aquesta victòria. El següent document sonor és molt llarg, ho explica bastant bé moltes de les decisions que ha pres en aquesta segona part.
Bueno, a partir del resultado, todas las percepciones y juicios evidentemente van a ir en negativo y lo asumo. Yo creo que si somos objetivos y lo veré el partido otra vez, que lo analizaré fríamente, pero sí que no olvidemos que estamos, creo que el inicio de la segunda parte nos costó, creo que no llegábamos bien a las presiones, teníamos jugadores muy cansados por dentro, intentamos soltar a Seri Darder y con Keiri que nos diese energía, así como con Lazo. Creo que la situación ya con el 2-1, hubo un muy buen momento del equipo con el 2-1, que incluso tenemos la acción de Joselu, incluso hay dos o tres acciones de posesión de balón bastante buenas, donde podíamos hacerle daño, controlamos mejor, es decir, ese tipo de situaciones, no solo con balón, sino también sin balón, dentro de que el Elche evidentemente quería remontar y te podía hacer daño, pero sinceramente creo que queríamos proteger lo que sí, el tema del juego aéreo en el balón parado, para tener jugadores que nos pudiesen ayudar en esa situación. Teníamos a todos nuestros centrales en el campo para solventar esa situación. Luego te hacen el gol y hay que asumirlo y entiendo toda la crítica y todas las situaciones que evidentemente a partir del resultado negativo, pues todo pueda parecer que esté mal, aunque yo creo que sinceramente creo que el cambio de sistema nos dio un poquito más de pausa, llegadas más de Brian más cómodo. Luego es verdad que nos faltó acertar ahí. El campo de Seri Darder viene porque estaba exhausto. Y a mí, ya veis, que me duele muchísimo sacarlo, pero corríamos riesgo de que pudiese tener una lesión y tenemos otro partido el viernes. Y estaba exhausto.
I en aquest sentit, ¿està content Diego Martínez amb les solucions que li ofereix la banqueta?
Yo ya he hablado en su momento de este tema, los que estamos somos los que estamos y estamos los que somos. Y a partir de ahí a dar lo mejor de cada uno. Y que cada jugador pues intente avanzar y mejorar su nivel, su confianza y que aporte lo mejor para el equipo.
Pròxim compromís de l'Espanyol, divendres que ve al camp del Mallorca a partir de les 9 de la nit.
Perfecte, gràcies, Joan. D'aquí a 5 dies obre una nova jornada de Lliga a l'Espanyol al camp del Mallorca d'Aguirre. Ai, ai, ai. Preocupat, Dani?
Preocupat, sí, perquè després del Mallorca juguem contra l'Atlético de Madrid i contra Villarreal, però bueno, aquests ja vindran. Però no he vist una millora de l'equip amb aquests 10-11 partits que porten.
11, sí.
Sí, treballen, sí, estan ahí, però moments molt puntuals i l'equip no és superior a l'Elx. Ha fet alguns més mèrits, però la possessió de pilota no l'ha tingut. Crea poques solucions en atac. Els homes de banda no desborden, perquè no en tenim pràcticament. Vull dir, i José Lu passa desapercebut. Darder, doncs l'ha canviat perquè està molt cansat. És que juguem 3 partits. Bueno, és que els altres també els juguen, els 3 partits. És que sembla que només juguem nosaltres.
Amb l'Espanyol i amb el Girona aquest any patirem.
Jo crec que l'Espanyol no tindrà problemes en aquest sentit, però ha de millorar i donar-li una volteta, que no només corrents i no només fent algunes coses es guanyen partits, es necessiten més coses.
Mallorca 12 punts, Espanyol 10. Per tant, partit important també per escapar d'aquesta zona baixa. A veure, abans de tancar tertúlia, 8 minuts per la 1. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
Bona nit. Què ha passat ara mateix a la Lliga Argentina?
Doncs un final de traca. El que hem tingut avui és decidir el títol de Lliga Argentina. Última jornada de Lliga. Boca arribava com a líder amb 51 punts, segon Racing amb 50. Avui es jugava un Boca Independiente i un Racing River. Boca ha començat perdent, ha remuntat, però Independiente que ha empatat el partit. Racing empatava i al minut 90 li han xiulat un penal a favor. Si el marcava, era campió. Però ha passat això.
Ah, pesa una tonelada cada pierna. Penal para Racing. Va Galván. Atajó Armani. Y Oroz la tiró por arriba. Atajó Armani. I Oroz la tiró por arriba.
Dues oportunitats ha tingut Racing. La primera l'ha aturat Armani, després l'ha enviat per sobre del travesser. Els canals oficials de Boca no es creien que Racing hagués fallat el penal.
L'horro? No puede ser. Dios es de Boca. No puedo que... Te digo, Dios es de Boca.
No aguanto más este partido. Dios, por favor, te lo pido.
No només això, sinó que River ha fet el segon que donava definitivament el títol al seu gran rival, gol de Miguel Borja, i 1-2. Els mitjans de Boca han viscut així al final del partit a la Bombonera.
Dios es de Boca. Está claro que Dios es de Boca. Somos el más grande del planeta. Se va a terminar.
¡Dale, Herrera!
¡Va a salir campeón Boca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Boca campeón! ¡Señoras y señores!
Però això... Boca, és brutal. Això és una lliga de Tenerife, però imagina que el Barça jugués la lliga amb el Tenerife i el Madrid, guanyant, li donés la lliga al Barça. O sigui, no el Tenerife guanyant, que és lo lògic. El Madrid... És heavy que River li doni una lliga a Boca, aquí, al seu arxienemic.
Aquí, el més fotut és el que ha tirat el penal, sí, que sí. Ha fallat.
Sí, sí. Ja, però...
Que quedaves campió.
Sí, el que jo no entenc és el porter que ha fet parant-lo.
Clar, anava a dir, si River li vol fotre la guitza a Boca, Armani s'ha de quedar quiet com un estaquirot.
Si ens passa aquí, no? Igual hi ha algun missatge. Ei, penal, que no passa res, que
Xavi,
no juguem res.
Amb el penal ja era campió Boca, sí, igualment. Sí.
No, però si marcava
era campió River... Boca, però és que a més River ha fet el segon.
No, pues, no,
però si marcava Racing el penal, sí, era campió, sí, Racing.
Era campió Racing.
No, però, sí, sí, que, dius, però és que River, vull dir, al minut 90 ha anat a fer el segon, fins i tot a Camp de Racing.
Els aficionats, no, els aficionats porter, de River no sé si estaran molt contents amb el seu porter.
El porter s'ha apartat, si el porter s'ha apartat, s'anava, va ser que ha xutat tan malament que l'ha encertat.
L'ha aturat el porter. Jo crec que
han fet un aproximament de relacions institucionals Boca-River.
Boca-River. No, no, a mi em sembla el més bèstia que he vist en molt de temps. Ara, demostra també la puresa del futbol, no? Que moltes vegades pensem que no, doncs mira, no sé, sí, vull creure...
De tant en tant és pur, és
sí,
veritat.
Vull creure que River ha estat professional, Armani el porter ha estat professional, i mira, i al final pues, guanyen Boca perquè estan millor, guanyen Boca, no? Però és estrany, perquè aquí jo recordo les lligues aquelles que preferíem que guanyés l'Atlético de Madrid la Lliga que no el Real Madrid, i això és així.
A veure si el porter Armani l'any que ve segueix jugant a River.
Aquest cas l'haurem de seguir. Hòstia, boníssim aquest final. Sí, molt bé, Saperes. Molt atent, com sempre, a la redacció. Gràcies, Dani Solsona, Pitx Alonso, Xavi Vilajoana. Diumenge que ve més.
Que vagi bé.
A veure com va la setmana. Bayern i Mestalla té el Barça aquesta setmana.
Déu-n'hi-do.
Una abraçada forta. Vinga, una última pausa i rematem aquest Tu diràs de butxaca.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí. Però si està com si fos nou.
Aquesta és la frase que ens agrada escoltar cada vegada que un client prova un Volvo d'ocasió. Perquè a Volvo Select el revisem per oferir-te la millor qualitat. A més d'un mínim de 12 mesos de garantia i 30 dies o 1.500 quilòmetres de garantia a canvi. Troba ja el teu com si fos nou a Dieselauto Tarraco. A Tarragona i a Vilafranca del Penedès. Dieselautotarragona.com.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No ho saps. Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però, per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella d'Am, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Drivin tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivin, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Poliu, Les Guixeres o a drivin.com.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
A RAC 1. Tu diràs... amb Aleix Pariser.
La una de la matinada. Abans de marxar, un parell de coses del món poliesportiu. Per exemple, hem tingut Superglob d'handbol. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
El Barça ha tornat a topar amb la mateixa pedra que la temporada passada. L'equip d'Antonio Carlos Ortega ha perdut la final d'aquest Mundial d'handbol davant el Magdeburg alemany.
Sí, després de passar ahir per sobre del Kielce, 11 gols d'avantatge en la reedició de la final de la Lliga de Campions. Avui, a priori, un partit molt menys exigent que el d'ahir. De nou ha tornat a caure en el partit definitiu, avui a la pròrroga, i Ortega, que segueix sense poder aixecar l'únic títol que li falta aquest Mundial. Amb un inici molt més solvent del Magdeburg, sobretot darrere, desactivant l'atac blaugrana, ràpidament ha agafat un marge de 4 gols, 21-17, que posava les coses coll amunt per als blaugrana, amb una diferència important, sobretot respecte al partit d'ahir, la porteria avui menys efectiva. De fet, Pérez de Vargas ha estat substituït per Nielsen. D'aquesta mala primera part en parlava Ludovic Fàbregas.
Creo que hemos empezado un poco mal el partido, han hecho la diferencia y el descanso y hemos perdido de 4, creo. Luego en la segunda parte, pues creo que el equipo lo ha dado todo, así que no hay nada que decir.
De fet, a la segona part ha millorat moltíssim. Ha arribat a guanyar el Magdeburg de 6, però el Barça ha fet un parcial de 2-8, ha empatat, Nielsen millorant molt l'efectivitat a porteria. El partit ha anat a la pròrroga, però finalment el Magdeburg a la pròrroga també ha estat millor i ha acabat guanyant 41-39. Antonio Carlos Ortega, orgullós del paper dels seus homes i reconeixent que petits detalls han condicionat al final.
Creo que tampoco hemos jugado bien en ataque, pero el equipo se ha dejado la vida y nos falta un poquito ahí, final se ha descartado por los detalles, ¿no? Porque en la prórroga, si metemos el penalti también, pues igual hubiera habido prórroga también, habría habido penalti, ¿no?
Parlava d'un penal no convertit de Vane, en qualsevol cas, derrota del Barça. Insistim, Ortega, que segueix sense poder aixecar el Mundial de Clubs. I després d'aquesta exigent setmana també físicament, després de l'aturada per seleccions, el capítol físic ha pesat pràcticament sense aturador. Dimecres, partidàs exigent de Champions a Dinamarca, davant l'Alborg, líder contra segon, Barça-Alborg, del grup B d'aquesta Lliga de Campions.
Molt bé, n'estarem pendents. Gràcies, Dani.
Bona nit.
Hem de fer també repàs de la jornada de bàsquet. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Cinquena jornada de la CB. Ahir el Manresa perdia a Múrcia i ha entrat en zona de descens. En canvi, avui, tres victòries catalanes. De fet, el Barça s'ha situat líder de la Lliga CB. La penya ha tirat endavant una situació que amenaçava a posar-se molt compromesa. Uh-huh. I per fi s'ha estrenat el bàsquet Girona.
Sí, ja no queda cap equip invicte a la CB. Ha perdut el Madrid a Vitoria de 6, 88 així, a 82. Un partit que ha acabat en polèmica. Circula un vídeo a les xarxes de Gersoña Bussel fent un Hugo Sánchez, pels que no siguin boomers, vol dir marxar al vestidors agafant-se, és la bona, puc dir, als collons, amb la mà i dedicant-ho a la grada.
Un demòcrata.
Sí, senyor. D'aquest partit postdata, és molt curiós veure com cada vegada que perd el Madrid la paraula lasso es fa trending topic a les xarxes. Dit això, d'aquest matí, el Barça ha guanyat de 2, el Tenerife 67-65, al Palau, en el que era el cinquè partit en 11 dies, s'ha notat que el Barça anava un punt justet, i més si tenim en compte les 5 baixes que tenia, les ja sabudes de Mirotić, Kuric i Sergi Martínez per les lesió, Tobi pel passaport i Abrines per precaució pel cop al cap que s'ha fet dijous a Kaunas. El resultat després dels 8 primers minuts era un trist empat a 4. Ha sigut un partit molt espès on gairebé sempre el Barça ha anat per davant en el marcador amb una màxima de 14 a 6 minuts per acabar, però que a punt ha estat de patir un ensurt al final. Les reflexions de Xones diu: no sempre es pot jugar bé i s'ha d'estar content amb la victòria pel desgast que l'equip porta a sobre. A més, fent un reconeixement.
Hemos encontrado a Lapro, que estaba inspirado y ha tenido uno de sus días, así que era muy importante para nosotros que alguien podría coger esta responsabilidad, porque claramente estamos un poco echando de menos a gente, ¿no?
Estamos echando un poco de menos a gente. Avui el millor l'ha aprovat a la 25 punts. Bona entrada al Palau, 5.714 espectadors. Del matí també és la primera victòria de la temporada del bàsquet Girona a la pista del Betis, 71-79, un partit jugat a batzegades pels homes d'Aito García Reneses, però que en línies generals ha sigut molt millor que no pas el Betis, que llevat de Xenon Evans ha ofert una imatge realment pobra. La recepta ha sigut molt a l'estil Aito, intensitat defensiva, molta passada en atac i buscar sempre el company més ben situat. Ha sigut la primera victòria. El Girona ha trencat el gel, però l'equip, diu Aito, encara és lluny de la seva idea.
Nosotros, a lo mejor, con un poco más de aciertos que fallos, pero todavía con muchos fallos. Estamos iniciando la temporada y muchos jugadores no habían jugado nunca en ACB y no es fácil el subir.
Dada que il·lustra el joc de l'equip, 110 de valoració Girona, 49 Betis. Sense Shannon Evans, 110 Girona, 21 Betis. A Sevilla estan realment preocupats. A la tarda, el Joventut ha salvat una situació que amenaçava, ho deies bé, Aleix, en tornar-se compromesa pel Joventut. L'equip va guanyar l'Unicaja de nou, 74-65, en un partit on hem vist una paleta de colors molt diferent. Bon començament del Joventut, més 13, Unicaja refensa i arribant a posar-se 5 punts per davant a la segona part i una recta final de partit de la Penya jugant amb dos bases i on Andrés Félix ha estat sublim. 13 punts, 4 rebots, 2 assistències en els últims 8 minuts de partit. Carles Duran ha posat en valor l'actitud de les gairebé 5.500 persones que avui hi havia a l'Olímpic.
Hem començat el partit amb la pressió de que havíem de guanyar. Ha sigut l'inici de lliga perfecte, llavors la gent ha estat molt bé a l'últim quart, perquè quan l'equip estava regular ens han empujat a tirar endavant, no? Insisteixo, davant d'un molt bon equip. L'equip ha tingut que fer un bon partit per guanyar.
Detallet de com de sòlida ha estat la penya avui. Són els 65 punts, el millor registre defensiu de la penya aquest any a l'ACB i el segon de la temporada en els 11 partits oficials que porta. Classificació. Barça líder, 4 victòries, 1 derrota. Les mateixes que Tenerife, Gran Canària i Real Madrid. El Joventut és 11 en 2 i 3. El Girona 16 i el Manresa 17 en descens amb una victòria, 4 derrotes. Avui, per cert, Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè polonès Adam Wachinski per un mes. Agenda per aquesta setmana. El Barça rep divendres l'Olímpia de Milà al Palau Blaugrana, diumenge a la tarda de partit a València. El Joventut juga dimecres a l'Eurocup a la pista de l'Olímpia de Ljubljana, dissabte a 3:15 rep el CUE, el Saragossa a l'Olímpic. El Manresa tanca la primera volta de la fase de grups de la Champions a la pista del Benfica dimecres, dissabte a la tarda rep el Breogán al Congost i el Bàsquet Girona rep el Múrcia a Fontejau diumenge a 8:15 en el que és el partit de fires.
Segur que hi haurà un bon ambient, sí, a Fontejau.
A més, han evitat solapar el bàsquet amb el futbol. El Girona juga al camp del Madrid,
sí,
a les 4, si no m'haig equivocat,
a un quart de 5,
i el partit del bàsquet Girona és a 8:15, per tant, la gent pot anar al bar, pot veure la casa i després anar a Fontejau.
Perfecte, molt bé. Ens queda la Lliga Femenina, Mundet. Sí. L'Uni Girona va destrossar ahir 70-100 al Leganés, i avui hem tingut el primer derbi català d'aquesta temporada a Sant Feliu de Llobregat.
Sí, senyor, Barça-Sant Feliu en 47, que diu la seu 42, amb un gran ambient al Juan Carlos Navarro, marcat per un seguit de circumstàncies, sobretot el desencert, les locals un 25%, les visitants un 28% en tirs de camp, una part de domini per cadascú i un final emocionant que no s'ha decidit fins als darrers 30 segons. L'entrenador del Barça, Isaac Fernández, satisfet per la primera victòria a casa de la temporada.
Satisfet per la lluita, per l'entrega, per la concentració del pla de partit, no?, i de portar totes les coses que havíem parlat en els entrenos a rajatabla fins a l'últim moment, i això ho pot satisfet. Crec que hem d'atacar millor per trobar millors posicions de tir.
La millor del Barça, Hamlin, molt dominant, 15 punts, 15 rebots. A la seu, Paula Strootmané, la més fina, amb 8 puntets. A la classificació, l'Uni Girona és segon, amb 3 victòries i cap derrota. És l'únic invicte ara mateix a la Lliga Femenina. El Barça, 13, amb 2-1 i un partit menys. Hi ha 11 dels 16 equips de la Lliga Femenina amb 2 victòries, el Cadí la Seu cau fins a l'avantpenúltima posició, 14, 1 victòria i 3 derrotes. El tècnic Jordi Acero
Demana calma.
Tal com està la Lliga, que tothom està a un partit, excepte Girona, que està dalt de tot, evidentment que guanyar sempre és millor, però a dia d'avui doncs, encara estem ben a prop a un partit de tot el grup de molts equips amb dos derrotes i no queda altre que això, que analitzar la situació del partit d'avui.
Agenda de la setmana. Dimecres l'Uni Girona debuta a l'Eurolliga femenina a la pista de l'Holandès francès. Dissabte rep el Guernica de Rosó Buca Fontejau. Dimecres també s'estrena el Cadí la Seu a l'Eurocup amb el Greenwald de Luxemburg. Se l'ha estalviat aquell viatge a Luxemburg que et deia l'altre dia? Ah, van passar les luxemburgueses. Diumenge al migdia rep el Leganés al Palau d'Esports. El Barça Sant Feliuenc va diumenge al migdia a la pista de l'Estudiantes.
Molt bé, Mundet. Gràcies.
Vinga, fins ara.
Adéu, adéu. Adéu. Abans de tancar, una mica de motociclisme. El Gran Premi de Malàisia, Aleix Espargaró ja ha quedat descartat pel títol de MotoGP. En canvi, Pecco Bagnaia ha fet un pas gairebé definitiu per ser campió del món. Necessita dos puntets en l'última cursa a València d'aquí a 15 dies. Ricard Rovirosa, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, no hem tingut campió aquest matí per ben poc. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa al circuit de Sepang per davant de l'italià Enea Bastianini de Fabio Quartararo, que ha estat tercer i ha salvat com a mínim l'opció de mantenir fins a València el títol obert. A falta d'una cursa, el pilot de Ducati i Bagnaia li treu 23 punts a Quartararo i només quedant 14 a Chest en tindrà prou per proclamar-se campió del món de MotoGP. Tot i així, Quartararo manté l'esperança en declaracions a DAZN.
Nada, estoy muy motivado, estoy... vamos a decir que he estado un poco mal, que no he disfrutado mucho encima de la moto y hoy, la verdad, Pecco ha cogido muchos puntos, pero... he disfrutado como si hubiera ganado, así que realmente contento de hoy. Y nada, al menos llevamos el misterio hasta Valencia.
Qui ja ha quedat descartat matemàticament del títol és Aleix Espargaró, el granollerí, que avui ha estat 11è, estava trist per aquest final de temporada, en parlava així de Zot.
Ganar el Mundial era un sueño, ha estado muy cerca, lo hemos luchado muchísimo de todo lo que he tenido durante todo el año, pero la verdad es que la parte final no hemos estado a la altura y lo que más me frustra es que no entiendo muy bien el por qué no soy capaz